COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Viure sense Messi. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan, gràcies.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, l'Helena Condis i la Núria Burgès a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 4.
Rafa Nadal tanca l'any com a número 1, tot i la derrota a la final de la Copa Masters davant Novak Djokovic. Nadal, recordem, ha guanyat aquest 2013 dos Grand Slams i 5 Masters 1000, entre d'altres.
Top 3.
El Barça de bàsquet encara haurà d'esperar per l'Orbeck i Oleson. El primer va camí dels 5 mesos de baixa quan es van diagnosticar dos, i el segon és a punt de complir les 8 setmanes programades de baixa.
Top 2.
Joan Collet ratifica el que ahir a aquesta hora us vam explicar. No hi ha ultimàtum per Javier Aguirre de cara al proper partit a camp del Rayo Vallecano.
Top número 1.
El Barça, a través del seu secretari portaveu, Toni Freixa, confia en la total recuperació de Leo Messi i creu que la lesió ha arribat quan l'equip es troba en un bon moment. Freixa entén que en la recuperació Messi és lliure d'escollir qui li inspiri més confiança. A més, Dani Alves diu que Neymar està preparat per suplir Messi.
Entrevistes a Esports COPE.
Aprofitant que hi va acabar la temporada de tennis, parlem amb Àlex Corretja, bàsicament de Rafael Nadal. A més, veus autoritzades de l'espanyolisme com Joan Golobar i Edu Mauri parlen a Esports COPE de la situació de l'equip i de la figura de Javier Aguirre. I nosaltres continuem parlant i escoltant els que millor coneixen Leo Messi. És el cas del doctor Donato Villani, qui va ser metge de l'Albiceleste al Mundial de 2010.
El debat a Esports COPE.
Avui és el torn pel Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas, ja sabeu, a ritme de Bracafé.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, també preguntem per Messi. Bé, per qui ha d'ocupar el lloc de Messi sí a l'11 del Barça. Per exemple, el Rafa Pardo aposta per Tello. També el Ramon Lapeña, que afegeix Alexis. I, Ballori, tenim respostes de la vella guàrdia. Romerito és l'escollit per Salvador Cortesí. També afegeix a Miguel i a algun altre. Vaja, comentaris, respostes a la pregunta d'avui dimarts d'Esports COPE al Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, tot junt, i a Twitter, @EsportsCopE. Ballori, tot teu.
Moltes gràcies, senyor. 17 minuts passen de les 3 de la tarda. Comencem la pilota, ja roda Esports COPE.
Mañana desde las 10, Gaby Nieves en COPE, para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Todavía no te has enterado. Seguro que tus colegas y tus amigos ya están jugando y disfrutando de FIFA 14. ¿A qué esperas? Coge el mando y vive la emoción de marcar auténticos golazos con el mejor juego de fútbol del mercado. Somos FIFA 14. Ya a la venta para tu Xbox 360.
Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
Un jet.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
en Bollywood.
Luisa decidió que aquella era la película...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 15, voto especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Que Messi estigui lesionat sempre és una mala notícia. No és el mateix anar al camp o plantar-te davant la tele sabent que podràs contemplar el millor futbolista del món que si no hi és. Però no detecto en el barcelonisme el grau d'alarma que generava, sense anar més lluny, la temporada passada cada vegada que Leo Messi anava per terra. Serà perquè el moment de la temporada no és determinant, serà perquè portem bastants mesos veient-lo per sota del seu nivell, serà perquè l'equip darrerament ve guanyant amb Messi, que no gràcies a Messi, serà perquè veiem un tal Neymar i pensem que aquest futbolista està en condicions de marcar diferències en absència del crac. És mala notícia, evidentment. És un drama? Jo diria que no.
Esports COPE amb Joan Batllori. We'll be right back.
Comencem amb la compareixença del portaveu de la Junta Directiva, Toni Freixa, amb la lesió de Leo Messi i el seu tractament com a tema estrella. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Toni Freixa, que diu que hi ha confiança en que Messi es recuperarà bé, en que l'equip respondrà en aquest moment, també confiança en els serveis mèdics, tot i la decisió polèmica que el preparador de confiança de Leo Messi en els últims anys, Juanjo Brau, no viatgés amb ell a l'Argentina, i també d'acceptar que vingui a Barcelona un preparador de l'AFA, Luis García, per analitzar la lesió de Leo Messi. Confiança, diu Toni Freixa.
És ell, la seva voluntat, la que ha de prevaldre per damunt de qualsevol altra. Els futbolistes es fan tractar pels metges i pels cirurgians, en el cas que hi hagi un procés quirúrgic, que ells volen i que ells hi tenen confiança. I per part del Futbol Club Barcelona, no només res a dir, sinó total recolzament, amb la responsabilitat d'exercir la supervisió, òbviament. Me imagino el ruido y las opiniones que quiere vertir todo el mundo sobre el tema. Y en algún caso, pues quizás alguna opinión interesada que quiere buscar algún problema donde no existe. Simplemente es, pues si tenía que ocurrir esto, pues mire, ha ocurrido en un momento de la temporada en que el equipo está extraordinario, que hay otros jugadores que también son muy importantes, que se ganan todos los partidos, que se lidera la liga con 3 puntos de ventaja con respecto al segundo, con 6 puntos con respecto al tercero, que se lidera la Champions, y que cuando vuelva nuestro mejor jugador, que es el mejor jugador del mundo, estaremos en disposición de disputar todos los títulos. Por lo tanto, problema ninguno. El equipo está demostrando este año tener otros recursos, con recursos que eran los que se pedían cuando el año pasado se comentaba que el equipo no tenía un plan B o no tenía otra manera de jugar en determinados partidos. Este año está demostrando que sí. Por lo tanto, sin dejar de ser Messi dependientes, porque el mejor jugador del mundo siempre marca diferencias, el equipo está rindiendo a grandísimo nivel.
Al respecte d'aquest pla B, ha explicat Neymar en una revista d'internet a Brasil que el Tata ja va començar a treballar amb ell i amb Cesc Fàbregas com a falsos nou, veient que l'argentí tenia propensió a lesionar-se i s'havia lesionat ja 2 vegades. A més, ha parlat Alves a Terraponés, a un portal d'internet, i ha dit que Neymar està preparat per cobrir la baixa de Leo Messi.
Molt bé, marxem fins a l'Argentina per parlar del cas Messi, de la situació de Leo Messi. Tenim comunicació amb Donato Villani, que va ser metge de la selecció argentina durant el Mundial 2010. Doctor Villani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, preocupados por el estado físico de Leo. Preocupación en Barcelona y también en Argentina, ¿no?
Yo creo que tiene que ser una preocupación medida, porque no es una lesión que le traiga grandes trastornos. Yo creo que es una lesión que va a ser muy bien tratada y que no va a tener ningún problema en el futuro. Lo que sucede es que, bueno, la recidiva de la lesión es la que hace la preocupación, pero no en sí la lesión. La lesión es un problema muscular de fácil solución.
Claro, el tema, por eso, doctor, es que desde que se lesionó en abril de la temporada pasada en París, en ese partido de Champions contra el Paris Saint-Germain, Leo no ha estado o no ha terminado de estar recuperado del todo, ni bien.
Sí, sucede que es una lesión que tiene una particularidad, es muy engañosa, como decimos nosotros, porque en forma inmediata evoluciona muy bien. Entonces, cuando en los entrenamientos normales, en los entrenamientos durante la semana, la evolución es muy buena, pero en los partidos donde se hacen los movimientos impensados, los movimientos inconscientes, de alta velocidad y de gran reacción, como los que tiene Leo, porque Leo es un velocista que juega al fútbol, ahí vuelve a aparecer. Por eso que hay que ser muy cauto a la hora de determinar que Leo vuelva a jugar.
¿Qué hay que hacer ahora? ¿Parar hasta que todo el mundo esté plenamente convencido, desde él hasta el último doctor, de que ha llegado el momento de volver, sin prisa?
El parar por sí solo no asegura nada. Lo que sí que él ahora tiene que hacer es enfocar su lesión con un poco más margen, con un poco más de amplitud en cuanto a los tiempos. Eso sí es real, pero el parar por sí solo no le va a solucionar el problema. Lo que él tiene que hacer ahora es lo mejor de sí de él, porque sabemos todos que Leo quiere jugar siempre, quiere estar siempre, tiene que trabajar bajo las órdenes del médico, que es el que tiene que seguir la lesión con el tratamiento del kinesiólogo, y después reiniciar la actividad con el médico, el kinesiólogo y el preparador físico, para que después, en una última etapa, el técnico decida el tiempo y los momentos en los cuales tiene que jugar.
Doctor Villani, ¿qué factores cree usted que ha podido repercutir para que Leo Messi haya sufrido esa serie de lesiones cuando durante 4 o 5 años no se le vio nada afectado muscularmente?
Bueno, él tuvo esta serie de patologías antes de que viajáramos al Mundial de Alemania. Padeció varios desgarros en la zona. Después vinieron todos estos años que no tuvo lesión. Y este año, desgraciadamente, ya son varias las que tiene. No hay un hecho que uno sea, que diga, es determinante, esto es lo que le produce la lesión. Las lesiones musculares, hay un montón de factores que intervienen, que como médico de un plantel o como fisiatra de un plantel, uno trata de tener en cuenta para que estas lesiones no se produzcan. Pero son un sinnúmero, van desde el simple hecho de la forma de jugar que tiene Leo. Leo se lesiona a los posteriores porque es un jugador muy explosivo, es un jugador muy veloz, y es la zona débil que tienen estos tipos de deportistas, es la zona de debilidad, es el tendón de Aquiles que tienen estos deportistas. A su vez, si agregamos las cuestiones que Leo siempre antepone, que es el jugar, si le agregamos las cuestiones de todo lo que representa Leo, porque el fútbol es un negocio, y entonces hay un montón de factores que intervienen. Y a su vez, algunos factores como puede ser alimentación, estado general, que en el caso de Leo no creo que tenga mucho que ver, porque Leo es un deportista muy profesional. Entonces, uno lo que trata es tener en cuenta todos los factores que llevan a producir esta lesión. Pero a su vez, también hay un factor que no lo podemos manejar, que no lo puede manejar el ser humano, que es el factor mala suerte y la casualidad. Tampoco tenemos que descartar que puede existir mala suerte y también la casualidad que tenga la lesión en el mismo músculo dos o tres veces en el año, que también es para tener en cuenta.
Doctor, la lesión ya, además de en sus piernas, puede empezar a estar también un poco en su cabeza, es decir, ¿puede existir en Leo, puede haber existido en estos últimos meses cierta psicosis después de una lesión, recuperarse y al volver a jugar, tener en la cabeza, ojo, que puedo volver a caer?
Pero eso le puede suceder a Leo y le puede suceder a cualquier individuo que se desarrolla en una actividad donde se siente pleno, donde le gusta lo que hace, y si le agrega encima que es conocido y tan influyente como Messi, eso le pasa en la cabeza a cualquiera. Yo creo que un deportista como Leo, que tiene dos o tres lesiones en el mismo lugar durante una temporada, por supuesto que en cierta forma, a veces no conscientemente, pero sí inconscientemente, lo condiciona y le puede traer aparejado algún tipo de inconveniente, pero de todos modos yo creo que conteniéndolo desde el punto de vista profesional con la gente que trabaja con él y con su familia, es un escollo que lo va a salvar muy fácil.
¿Otro de los factores puede ser que su hijo Tiago llore más de la cuenta por la noche? ¿Que descanse que descanse menos?
Eso nos pasa a todos. Cuando tenemos hijos chicos, más de una noche tenemos que levantarnos a darle una mamadera. Más las mujeres modernas, porque nuestras abuelas no permitirían nunca jamás que el padre se levantara.
Pero Leo, ¿cómo es un padrazo, es capaz de dormir poco.
Sí, seguramente también tendrá su influencia.
¿Conoce a Luis García, el kinesiólogo de la Federación Argentina que viene a Barcelona, y sabe usted qué es lo que puede hacer?
No, yo creo que Luis García es un excelente profesional, hemos trabajado mucho juntos toda la preparación para el Mundial de Sudáfrica con Maradona de técnico, es un excelente profesional y yo creo que va a ir a interiorizarse de cómo es el tratamiento en Barcelona y cómo quieren la gente de Barcelona que sea tratado acá en Buenos Aires, porque el jugador sí es del Barcelona. Que el Barcelona alguna vez se lo preste a la selección argentina es otra cosa, pero el jugador es del Barcelona. Entonces lo que seguramente García irá es para seguir los pasos que el Barcelona le indique en el periodo que él esté acá en Buenos Aires tratándose.
Ya que salió el tema selección, ¿el hecho de tener un Mundial a la vista, eso le puede aumentar la tensión a Leo?
En cuanto a este tipo de patología, las lesiones musculares, falta mucho para el Mundial, falta un largo tiempo. Pero todos los jugadores de la selección argentina que juegan en Europa, juegan en los principales equipos de las principales ligas, todos tienen el mismo problema de Messi. Un mes, yo lo padecí tres mundiales, un mes y medio antes de que inicie el Mundial, uno se encomienda a Dios deseando que los 15, 20 jugadores que forman los titulares de una selección no le pase nada, porque seguramente al Mundial van a llegar entre 60 y 70 partidos, porque juegan todos para los principales equipos que juegan Liga, Champions, Copa de Campeones y a su vez las eliminatorias. Lo que le pasa a Leo le pasa a todo jugador argentino que integra la selección argentina. Hay que encomendarse a Dios y esperar que no pase nada serio un mes y medio, dos meses antes de iniciar la competencia.
Entonces, seguramente, entre comillas, lo mejor que le ha podido pasar a Leo Messi es lesionarse, descansar, recuperarse y estar muy bien para el Barça en primavera y para el verano, para el Mundial.
Yo creo que uno no quiere que sea el jugador, más un jugador como Messi, uno lo quiere ver en canchas porque todo el mundo lo quiere ver los fines de semana, pero no, yo soy de los que dicen que no hay que desesperar. ¿Será que ya la viví en tantas oportunidades estas cuestiones, no con Leo, sino con otros jugadores de la selección? Que no hay que desesperar, hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario, hacer todo lo que los libros indican y no va a haber ningún problema porque no es una patología, no es una ruptura de un ligamento ni una fractura, es una patología que haciendo las cosas como corresponde no tiene por qué tener problemas.
Muy bien. Doctor Donato Villani, gracias por sus explicaciones, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Un gran abrazo y a disposición de ustedes cuando lo deseen.
Dos quarts en punt de quatre. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Al marge del tema Messi, Sílvia, quins temes més ha tractat Toni Freixa?
La renovació del director esportiu Andoni Zubizarreta. Diu Toni Freixa que la seva feina, al marge de crítiques i de gent que pugui no agradar-li la figura d'Andoni Zubizarreta, ha estat bona.
No, es valora la seva forma de treballar, de mantenir la idea de joc, de liderar el procés de renovació d'un equip que està acostumat a guanyar amb el desgast que això suposa. Si veiem la nòmina de futbolistes que han arribat al primer equip des que ell treballa, trobarem de ben segur un alt percentatge de futbolistes que són importants, molt importants, que tenen molts minuts i que fins i tot lideren el projecte.
El portaveu de la Junta, Toni Freixa, també entén que les crítiques al canvi d'estil del joc del Barça són constructives.
Seguramente el análisis es bueno. A veces uno cree que está haciendo muy bien las cosas, pero que desde fuera te digan que se podría hacer de otro modo, como mínimo te hace pensar. Yo lo veo como constructo, no veo ningún problema en que la gente tenga interés en opinar y que cada uno tenga su opinión, que siempre será subjetiva. Desde luego lo que está claro es que por parte nuestra estamos muy seguros del camino que seguimos y de que nos está dando buen resultado.
Què pensa diferent que el president, que va dir que el Barça era un mal barcelonista, volia el mal de l'equip?
Ha dit que respectava les declaracions del president i que no les volia comentar.
Què més?
El moment tens de la compareixença, li hem preguntat per les informacions publicades aquesta setmana per France Football, que parlen textualment d'estranys negocis del president Rossell al respecte de la participació del president del Barça en el negoci de venda d'entrades per internet Viagogo i també de les seves relacions amb l'expresident de la Confederació Brasilera, Ricardo Teixeira. Toni Freixa ha estat esquerp en la resposta.
Que nuestro club aparezca y sea de interés mundial es un motivo de satisfacción. Que luego haya determinadas informaciones que persigan determinados intereses y si encima hacen referencia a la vida de las personas por parte del club, entendemos que lo mejor es no hacer ningún comentario, porque si tuviéramos que hacer alguno seguramente no quedaríamos bien. Tots som una mica intel·ligents i sabem llegir entre línies, oi?
Jo soc molt ingenu, em pot explicar això que explicava el Miquel del que hi ha darrere de France Football?
No li solucionaré jo la seva ingenuïtat, això és impossible.
Comentem amb les preguntes dels periodistes. Dels acords aprovats ahir en Junta, destaca que s'ha renovat l'acord amb UNICEF fins 2016 i que es manté l'aportació del Barça d'un milió i mig d'euros.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Donato Villani, Homero de Agostino, Luis García, gent relacionada, ara avança amb els serveis mèdics de l'AFA, que no tenen cap inconvenient en explicar les seves impressions sobre la lesió de Leo Messi i les passes que es donen. Des d'aquí no s'expliquen les coses igual. Des d'aquí ni tan sols s'expliquen. El doctor Ramon Canal, el cap dels serveis mèdics del Barça, no diu ni mu, ni els metges del primer equip. I no és culpa dels metges. Senzillament estan immersos en una dinàmica de comunicació on no s'estila comunicar més enllà de l'imprescindible. I Toni Freixa, el portaveu de la Junta Directiva, apareix també la imatge del dia sense explicar el procés ni amb qui es farà. No explica massa, únicament valora algunes informacions sobre la relació de Messi amb Juanjo Brau, dient que són opinions interessades que es creen problemes on no existeixen. La mateixa lectura que fa sobre una part de la portada de France Football on s'escriu Barcelona, els estranys afers del president Rossell. També són informacions interessades sobre actuacions personals del president del Barça. I si en lloc de posar més interrogants es digués amb noms i cognoms com i qui treballarà i per què en la lesió de Leo Messi? I si es digués que el senyor Rossell, des d'abans de ser president del Barça, des d'em sembla el 2006, és veritat que té una petita participació a una empresa de venda d'entrades amb naturalitat?
No seria millor?
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Sí parla bastant clar el Cholo Simeone, que va estar ahir al partido de les 12 i va parlar del Barça.
Hablemos, que ya en media noche empieza el partido.
Sin duda digo que la Liga Española es aburrida porque... Ayer escuchaba a ustedes en la radio, que son geniales explicando los partidos, y hablaban de que el Betis salía aplaudido del Benito Villamarín, y yo escuchaba que ganaba 0-2 el Barcelona y no entendía nada.
¿El Barça está en crisis?
Y un equipo que gana de 13 partidos 12 y empata 1, me causa mucha gracia que puedan decir que está en crisis. Debe ser que tengo razón, que está aburrida la liga, entonces no saben qué hacer, entonces buscan problemas en donde no los hay. Y Martino está haciendo un gran trabajo, es muy difícil estar en el lugar donde está, está convenciendo a jugadores de seguir ganando, lo cual viene muy acostumbrados, pero su lugar es muy difícil y lo está haciendo extraordinariamente bien.
¿A quién le darías el Balón de Oro?
¿Jugador?
Sí.
A Messi, sin duda.
A Messi, sin duda.
Atenció, amics del restaurant del Galliner, que la redacció de l'Esports Cope va aquesta nit cap allà, eh? Oli, jo ja tinc decidit què demanaré. Churrasco, eh? Anomenat Xaleo Messi.
Doncs jo peix, vinga.
Tu peix?
Ja, em sembla que sí.
El farem allà a la taula, amb la planxa...
Que sigui fresc, no? Que suposo que serà del mercat avui mateix.
Sí, sí, perquè el restaurant del Galliner tenen cuina catalana i del mercat, eh? Tot fresc, tot boníssim. A més, pots menjar allà des de les 12 del matí fins a les 12 de la nit. El restaurant El Galliner està al carrer Pallars 120, al metro Bogatell. Nosaltres, per reservar taula, ja ho tenim fet.
Sí, el Quique Iglesias.
Sí, hem trucat al 93-485-5002. 93-485-5002, restaurant El Galliner.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què posem, Oli, avui?
Un espresso.
Un espresso per l'Oli,
sí.
Un Bracafé, em sembla que talladet, no?, per l'Emilio Pérez de Rozas. Emilio, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Sí, talladet, sí, millor.
Molt
millor.
Un talladet i un cafè sol ben intens pel Tomàs Guas. Tomàs, què tal? Bona tarda.
Correcto, buena tarde.
Bona tarda. Leo Messi, Emilio, Tomàs, Emilio... Perdre ara Messi, Emilio, és només una mala notícia o és un drama per l'equip?
No, home, a veure, perdre el Messi millor és una mala notícia. Perdre el Messi que teníem, no. O sigui que, i, evidentment, perdre el Messi pel futbol pues és una notícia horrible, horrible. Però perdre el Messi actual no crec que sigui un gran desastre.
Sí.
Jo crec que és més desastre... sembla ser, no? Perquè que sembla tot el que rodeja el fet aquest de que Messi tingui aquestes recaïdes, que tingui aquestes lesions, més que el fet, diguéssim, esportiu de perdre Messi.
Sí. I també, Tomàs, crida l'atenció que vingui un recuperador d'Argentina per estar amb ell, tenint el Barça com té tants bons recuperadors, no? O... Crida l'atenció, com a mínim.
Home, crida l'atenció, però jo, a mi aquell, saps què passa? Que ja em sorprèn poc tota aquesta cosa. En definitiva, estàs parlant d'un jugador de futbol que pateix lesions musculars. Escolti, és que sembla, no sé ni que tingués el SIDA, a veure si ens entrem. Em sembla una exageració i una conya i un secretisme ara d'un argentí, el Juanjo Brau, que era el que havia intentat això, ara no el Marri. És una cosa que em sembla que és una exageració, però tot el que diem sempre, que el Barça i el futbol és molt exagerat. I això és una prova més. És potser un drama d'una cosa que és absolutament... Escolti, va tenir un temps que es va lesionar, va haver un temps que no, i era tornat. Sí, què passa? Què problema n'hi ha? Tots els metges aixecaos, tots diuen que això és una qüestió que requereix un repòs. Mm. Bueno, escolti, és un jugador de futbol lesionat, collo, tampoc hi ha fotre cap drama. Bueno, pues sí, argentins cap aquí, argentins cap allà, el que tu dius, que ningú informa de res, no em sorprèn res. És una gran collonada.
No, i a més, si es diu amb naturalitat, és a dir, Luis García, aquest és un kinesiólogo de la selecció argentina que vindrà aquí per veure exactament quina és la lesió de Leo Messi i per saber després el protocol que ha de seguir allà quan baixi Leo Messi a principis de desembre. I això s'ha d'explicar així, no hi ha cap tipus de misteri, de problema, no?
A ver, el problema és tenir que explicar aquestes coses.
Claro.
Ese es el problema.
No, yo lo entiendo, si lo explicas.
No, pero el problema no es explicar estas, es explicar las cosas. El problema es que hasta hace exactamente dos meses, esta es mi sospecha, ¿vale? Hasta hace exactamente dos meses Messi hacía caso a alguien y probablemente ahora ha dejado de hacer caso a alguien y realmente se ha lesionado. O sea, yo, la devoción, ¿vale? La devoción personal que tengo por Juanjo Brown, la devoción personal que tengo por Juanjo Brown me hace pensar absolutamente que todo es culpa de Messi. Esto es lo que me hace pensar esta devoción que tengo por Juanjo Brown.
Doncs això, Emilio, és més greu que Messi es lesioni.
Si nuestros oyentes supieran, y los cuatro que estamos en la radio en este momento, supieran, el 5%, oigan bien, el 5% de lo que ha hecho Juanjo Brown por Messi... quedarían esgarrifats, que digo a los catalanes. Esgarrifats, ¿vale? Por lo tanto, yo no entiendo cómo se puede producir una rotura así y que realmente el jugador lo parezca de esta manera y ahora quiera a otra persona que esté a su lado. Es que me parece esperpéntico, de verdad.
No, bueno, y el Emilio...
Después de los
no quiere a otra persona, perdona. Viene Luis García porque después seguirá en Argentina la recuperación y no pasa nada. Y a lo mejor, Oli,
estamos hablando de la separación.
Espera, Emilio. La separación se ha producido o puede haber un entente ahí y al final Juanjo Brau estar aquí y luego irse a Argentina.
No, para nada. Estoy convencido que no es así. O sea, yo estoy convencido que Leo Messi se ha lesionado porque no hace caso a Juanjo Brau. Ya está, punto.
Doncs això a mi em sembla encara més greu que el fet que Messi s'hagi lesionat, perquè la lesió té solució. D'aquí dos mesos imagino que tornarà a estar bé. Però...
La lesió, que jo estic amb Tomàs, que és un darrer dramatisme i tal i qual, de qualsevol forma, tienes que hacer lo que tienes que hacer, para recuperarte.
Sí.
¿Vale? Porque mira las declaraciones de Cés, diciendo que no hagan tonto, porque a mí me duele dos años esto, ¿eh?
No, y una vez recuperado, recuperar los hábitos si es que los habías perdido, ¿no?
Cuidado, porque además Messi no se tiene que recuperar para jugar unos partiditos y meter 5 goles cada 4 meses, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver.
No, pero es que esto que dice el Emilio, que es tan claro como el agua, coño, acordaros del Emilio Ricard. El Emilio Ricard era el hombre que recupera para el fútbol a los del chat. Entre otros, era un tipo de una como el Juanjo Brau, pues yo, reconocido profesionalmente en todos los lados. Cuidado con esta coña que ya vio yo en español. Estos señores son profesionales de los servicios. Son médicos, fisioterapeutas, recuperadores. Esto no se puede echar a un rincón y decir, no, a la tercera no vale. Oiga, un momento, entonces yo tengo una vida para toda la vida, ¿eh? Más allá de Messi y del Barça.
Pero Emili no renueva seguramente porque es un recomendado de Guardiola.
Bueno,
digo
pero,
yo.
Coño, pero pues es un recomendado de Guardiola, me dice que es un profesional que estaba en la cresta de la ola, no en el Barça, en todo el fútbol español, y de pronto dejan de aparecer por el capricho de un futbolista bobaricón, de un entrenador tonto o de un presidente bobo. Que se juega con la vida de con el partido profesional de gente, coño, que como bien dicen ellos, son verdaderos números uno en los sitios. Claro, si tú dices, venga, esto ha funcionado bien, que deja de funcionar, un chico con 26 años, 4 o 5 valores de oro, pues yo tengo una responsabilidad que no tiene.
Ayúdase, Emilio, Tomás, muchas gracias a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
¡Atención! Nueva tienda de reformas Decor en Hospitalet.
calle Príncipe Vergara 40, junto al Mercado Municipal y Ayuntamiento. Como lanzamiento con todos los materiales incluidos desde 490 euros. Sí, lo ha oído bien, 490 euros. Precios exclusivos de inauguración. No se lo piense, venga a visitarnos a Príncipe de Vergara 40 Hospitalet o bien infórmese en el 93-106-50-37, 93-106-50-37. Y si lo prefiere, nos desplazaremos a su domicilio sin compromiso.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar. De dilluns a divendres, d'un quart de 3 a 4 de la tarda, amb els millors protagonistes. Pelé.
Es un placer muy grande estar hablando con mis amigos españoles, ya que somos de la misma familia, somos hermanos. Y yo estuve muy cerca, dos o tres veces de ir para Real Madrid, ¿no?
Esports Cope, edita y presenta Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
1, 2, 3, 4. 3 quarts a 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Ahir a la tarda el president Joan Collet va confirmar amb paraules el que tu ens vas explicar aquí al migdia, i és que Javier Aguirre de moment no té un ultimàtum sobre la taula.
Mira, confiança plena, eh? Com dèiem ahir, en la figura de l'entrenador Javier Aguirre i tot el seu equip de treball. Ahir el missatge institucional el va donar el president Collet en el marc del fòrum de futbol i tenis que es va celebrar al Museu Olímpic de Montjuïc. Sense poder fer preguntes per decisió del moderador, escoltem Joan Collet dins el seu discurs.
Quiero dar mi apoyo a Javier Aguirre, a todos el cuerpo técnico, a todos los jugadores, con la seguridad de que esto lo tiraremos para adelante.
A veure si som capaços de trobar un diagnòstic al que li passa a l'Espanyol i al seu entrenador. Petit tast que hem fet, Batllori, del que en pensen els que ja en saben un munt. Joan Golobar, li pregunto, jo, què li passa a l'Espanyol, Golo?
Despistat, el veig que han de reprendre el primer concepte, que és la màxima concentració en defensa. És a dir, aquest Espanyol és vostès siguent bon defensivament, i per això has de tenir una actitud, una concentració, una atenció determinada, no? I no es poden encaixar gols com s'han encaixat, però si no retornem a la seguretat amb no encaixar gols, pues llavors sí que som un equip que patirem molt.
L'home és Aguirre?
Sí, totalment.
Coincideix al 100% Golobar amb el que deia ahir Víctor Sánchez aquí, que el primer que ha de fer l'equip és recuperar la solidesa defensiva.
Sí, senyor, perquè és on, des d'on es comença a guanyar els partits. A veure què en pensa un que va ser també company del Golobar a l'Espanyol i anys més tard cap dels serveis mèdics del club, l'Edu Mauri, és 100% d'Aguirre i pensa en els problemes econòmics per justificar la qualitat actual de l'equip.
En sortirem segur. L'únic que ve que estem una mica condicionats per les circumstàncies del mercat i hem fet el que s'ha pogut, però crec que no tenim un equip com per estar patint. Home, Aguirre, si l'any passat era molt bo, no pot ser molt dolent. Jo crec que és un gran motivador i segur que li agradaria encara poder comptar amb més qualitat, però les circumstàncies del mercat manen. Jo t'ho dic així de clar, no crec que hi hagi ningú ara mateix millor que per substituir l'Aguirre.
És a dir, diu Mauri que no s'ha de substituir Aguirre, eh? Uh-huh. L'equip fa festa avui, una altra dada que et dic, Diego Coloto, confirmat, i quasi total probabilitat també Sergio García, seran demà a l'homenatge que la Romareda farà a Fernando Cáceres.
I una altra qüestió, Quique, en clau blanquiblava, Joan Collet, que continua aquesta batalla per un repartiment més equitatiu dels drets televisius i va fent passets, eh?
Sí, en aquest fòrum Pepe Higueras, Collet va seguir insistint en el seu discurs de que el futbol d'Espanyol està molt desigual i que el futur de la Lliga és la negociació col·lectiva dels drets de televisió. És la solució, diu, perquè es pugui finalment pagar Hisenda i que hi hagi una certa igualtat. Collet va aconseguir que el secretari general de l'esport espanyol, Miguel Cardenal, també present ahir a Montjuïc, donés un pas endavant i aconseguís un compromís que haurà de complir abans de 2015.
Hemos anunciado que pronto vamos a llevar al Congreso una ley de deporte profesional que, como señalaba el presidente, incluirá la venta centralizada de los derechos de televisión y que también, por necesidad, debe incorporar un mecanismo de reparto de los derechos que camine en esa dirección, en la dirección de igualar más el reparto entre unos clubes y otros.
Tant de bo sigui així. El 2015 acaba el contracte actual dels clubs amb els operadors de televisió i s'haurà d'obrir, doncs, un nou marc de joc.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet, Albert, que estem pendents al Barça de l'evolució de l'Orbeck i d'Oleson.
Sí, i el titular és encara no. En el cas d'Oleson, Joan, ho podem entendre perquè encara no s'han complert les 8 setmanes de baixa que li van diagnosticar per la fractura per estrès, el peroné de la cama esquerra, el 7 d'octubre. El cas d'Erasem Lorbeck, doncs, és més difícil d'entendre i jo crec que n'hem de continuar parlant. El 22 de juny va ser operat una artroscòpia al genoll dret per una sinovitis. Temps de baixa aproximat, 2 mesos, que es van complir el 22 d'agost. Ara anem camí dels 5 mesos de baixa. És cert que està entrant en dinàmica de grup perquè el 15 d'octubre va tornar a entrenar, però, òbviament, la seva recuperació va més lenta del que s'esperava i això ho nota l'equip, sobretot en el cas d'Erasem Lorbeck a nivell de joc interior. Oleson i Lorbeck, els dos noms propis que avui posem sobre la taula. A tot això, demà el Barça, al matí, se'n va cap a Kiev, a Ucraïna, on dijous, recordem, té partit d'Eurolliga davant el Budivelnik.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Obrim el racó de la NBA d'Esports Cope destacant més problemes pels Lakers de Pau Gasol, que perden Steve Nash per un mínim de 2 setmanes amb problemes a l'esquena. I de la jornada d'aquesta matinada, destaquem que Ricky Rubio s'ha situat com el quart màxim assistent del campionat. 8,9 assistències per partit. Ricky n'ha sumat 10, tot i la derrota ajustada de Minnesota a pista dels Clippers, 109-107.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Tenis, se li resisteix al Masters a Rafa Nadal, però Nadal tanca, va tancar ahir una grandíssima temporada. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, el único grande que no tiene todavía el tenista balear, a pesar de estar 7 meses de baja desde julio del 2012 a febrero del 2013 por una lesión en la rodilla. El manacorí cierra el año como número 1 del mundo después de conseguir 11 títulos, los mismos que en el 2005, destacando 2 Grand Slams, Open USA y Roland Garros. A partir de ahora, Rafa Nadal se dedicará a jugar partidos de exhibición hasta final del año.
Ho comentem amb Àlex Corretja, que va ser guanyador del Masters, va aconseguir aquest títol l'any 98. Àlex, hola, bona tarda.
Hola, que ja, bona tarda.
L'Àlex Corretja, que continua sent amb el Manuel Orantes, els dos únics tenistes que tenen el Masters. Ahir pensàvem que potser Nadal s'hi afegia, però de moment no,
Sí, home, tots pensàvem que podia ser, no?, després de la gran temporada que havia tingut el Nadal. Però la veritat és que el Djokovic va jugar un tenis molt més complet, més adaptat a la superfície, i el joc del Rafael, doncs, sincerament, no li va fer mal, i això va fer que el partit fos clarament dominat pel serbi.
Sí, sí, res a dir aquesta vegada sobre la victòria de Djokovic. Sí que va donar la sensació, potser, que Nadal li va costar entrar al partit i que quan va entrar segurament ja era massa tard, no?
Sí, això jo ahir ho comentava, no? El fet de jugar una final de Masters al millor de 3 sets, vol dir que qui guanya 2 ja ha guanyat, amb aquesta superfície que hi ha no tants intercanvis i que els punts són més ràpids, i amb l'estil de joc que té el Rafa, doncs era potser el perill que jo li trobava més gran al partit, no? Si el partit hagués sigut a 5 sets, jo crec que el Rafa hagués tingut més opcions, perquè té més temps de desgastar el servi, jugar-li una mica a l'aspecte físic, a l'aspecte psicològic. Però amb un partit al millor de 3 sets, doncs el servi va començar molt bé, el Rafa no es trobava a gust a la pista. Potser amb la seva dreta, doncs, no li va fer tant de mal com li fa amb altres superfícies, on la pilota li bota més i fa que el jugador servi estigui més incòmodo. I la veritat és que sobretot el servei de Djokovic va funcionar molt bé, el servei del Rafael no va funcionar bé, i tot plegat doncs, va fer que la final doncs, fos una mica més plàcida del que pensàvem.
Si hagués guanyat el Masters hagués sigut allò, el broche d'oro, una temporada brutal, però igualment la temporada del Rafa és increïble. Després d'un llarg període d'inactivitat, com ha tornat recuperant el número 1 mundial? Bé, ens quedem sense adjectius, sense paraules, no, per qualificar el que està fent.
Sí, home, està clar que ho ha sigut espectacular que rematés amb el Masters, però la temporada aquí està, ha acabat com a número 1 i ha tornat a triomfar. I bé, l'únic positiu és que quan entri al Masters l'any que ve, doncs evidentment tindrà un gran objectiu per complir, que al final, quan ets tan bo com és el Rafael, doncs a vegades és difícil trobar objectius, tot i que per ell sempre els troba, perquè és una persona que es motiva molt i que sempre va pas a pas, però és l'únic gran títol que li falta, no? Ho ha aconseguit tot el més i jo crec doncs, que si té oportunitat, doncs té 3 o 4 anys més segur que tindrà l'opció de guanyar-lo.
Sí, li veus encara 3 o 4 anys més de corda al màxim nivell, al Rafa?
Home, si no té cap tipus de contratemps a nivell físic com ha tingut l'any passat, sí, per què no? Jo crec que el seu tenis ha evolucionat molt. Potser és el que et deia ahir, no es va reflectir amb el seu estil de joc durant la final. Jo crec que ell està jugant molt millor del que va jugar, està jugant més agressiu, la seva dreta l'està picant amb potser no tanta paràbola i molt més directa, al revés també l'està jugant més llarg, i en canvi ahir doncs, no es va trobar bé a la pista, se'l veia incòmode, amb la dreta feia moltes errades, amb el revés doncs, tampoc feia mal a Djokovic, el servei no li va funcionar bé, però quan ell està jugant bé i agressiu, el seu tenis ha evolucionat molt i pel rival és molt difícil jugar contra ell.
El rival serà Djokovic, no? Perquè tens la sensació que Federer comença a baixar un puntet?
Bueno, al final és com tot, no? Federer és Federer, i ha que tenir-lo en compte fins al dia que digui, senyors, fins aquí he arribat i me'n vaig. Però per estils de jocs, és evident que el joc de Djokovic li molesta molt més al Nadal, perquè tota aquesta dreta, tota alta que tira cap a la zona de revés dels rivals, doncs al Djokovic no li fa tant de mal, en canvi al Federer, al jugar al revés a una mà, l'incomoda molt més i fa que cometi més errades. Crec que també que físicament doncs el Federer ha de tornar a recuperar potser la seva rapidesa de cames i ser un jugador més estable, perquè ara doncs, juga una estona bé però després té un baixón. I bueno, fins i tot jo vaig veure Federer fa poc i em va dir que és que havia estat molt malament de l'esquena durant tot l'any i que això no l'havia permès doncs, treballar amb regularitat. Potser si troba aquesta regularitat doncs, tornem a veure el millor Federer, però és lògic que el Djokovic és el jugador més difícil de guanyar pel Nadal.
Escolta'm, i quina sorpresa, no? Marrero, Verdasco, victòria en dobles, una parella que, per exemple, en Copa Davis no hem vist, no, crec?
Sí, és espectacular el que han fet. La veritat és que té molt de mèrit. L'any passat va ser el Marc Sagrañes i el Marc López, que van sorprendre tothom després d'una temporada jugant junts, i aquest any ha sigut el Marrero Verdasco. Sí, té molt de mèrit. A més, han jugat un tennis molt agressiu, molt bé. Són dos jugadors molt potents de fons de pista i que bé, com tu deies, encara no han tingut l'oportunitat a Copa Davis, però bé, de ben segur que bé, d'aquí un mes i mig juguen una eliminatòria a pista coberta i segur que són candidats importants a jugar junts.
Sí, primera ronda contra Alemanya, a Frankfurt, amb Carles Moyà estrenant càrrec. Quin futur li augures a l'equip de Copa Davis la propera temporada?
Home, tot depèn del compromís dels jugadors, és a dir, de com encaixi amb els seus calendaris i de com estiguin doncs, de les lesions. El jugar a Alemanya no és el mateix que tenir que anar a Canadà, com ens va tocar aquest any a principi de temporada. No? Tu pensa que la temporada ha acabat ara, però ja de seguida comença al principi de gener amb 3 o 4 setmanes a Austràlia. Si després la primera eliminatòria et toca contra Canadà, a Canadà, contra jugadors tan difícils com el Raonic i el Daniel Néstor, que és un gran especialista al doble, també. No és tan còmode com si jugues a Alemanya, que amb una hora de vol et plantes a qualsevol lloc d'Alemanya, no? Si els jugadors estan compromesos i poden fer l'esforç per l'equip, doncs el tenis espanyol té molt on escollir i estic convençut que el Carlos doncs, serà un gran capità perquè ha sigut un gran jugador i segur que transmetrà doncs moltes coses positives a l'equip.
Molt bé, Àlex. A tu t'ha quedat un mal regust de boca al final per la sortida de la capitania, per com es va produir? No va acabar de quedar massa clar per què?
Home, sempre quan fas una feina durant 2 anys sempre t'agrada continuar i tens il·lusió, però bé, respecto el 100% la decisió. Al final la federació doncs, o el president creu que es té que tirar cap a una altra banda, això no hi ha res a dir, i potser, home, t'hagués agradat que tot quedés un palet més clar, però al final l'important és la relació que jo tinc amb els jugadors, la sensació tranquil·la que jo m'he quedat amb ells, vaig poder estar amb ells fa uns dies a París simplement per despedir-me d'ells, vaig estar unes horetes, ni un dia, no vaig ni dormir allà, només per dir-los adéu i que quedés tot clar, no? Jo crec que això és el que em quedo, amb tota aquesta experiència molt positiva per mi i l'agraïment infinit als jugadors i a tota la gent que ens ha ajudat a dins de l'equip.
Molt bé. Àlex Corretja, un plaer, com sempre. Gràcies per estar a Esports Copa i fins una altra, eh?
Molt bé, fins una altra. Adéu.
Darrer minut d'Esports Cope. Albert, que tenim d'última hora.
Hem començat parlant de Leo Messi, capítol 2, i els que ens queden acabarem parlant de Leo Messi. Bé, no ho hem fet nosaltres, sinó un company de vestidor, Sergio Busquets.